L'Escola d'Enoturisme de Catalunya Vilafranca ha iniciat una nova etapa amb Gerard Domingo com a nou director. Aquest canvi ha tingut lloc a tocar de les portes obertes per al cicle formatiu de grau superior, especialitat en guia enoturístic, que fan aquest dissabte i al maig, i amb canvis a la llei d'FP, que brindarà oportunitats, però també força canvis significatius. De tot plegat, en volem parlar tot seguit. Gerard, bon dia i felicitats.
Bon dia i moltes gràcies.
Com entomes el repte?
Doncs la veritat que amb molta il·lusió, amb moltes idees que puguin donar continuïtat a tot allò que volíem seguir fent, ajudar a créixer el projecte i sobretot doncs, a poder ajudar a créixer el sector, no? A partir de nodrir-los de bons professionals que puguin ajudar-los a tirar endavant els seus projectes també.
L'escola està a punt de fer 10 anys?
L'escola, l'any que ve, sí, farà 10 anys, correcte, és l'any 2015 que es va crear l'escola, forma part de l'EP, l'Institut Municipal de Formació, que té un any més, però l'escola va ser l'última de les escoles que es va incorporar l'any 2015, és a dir, que el 2025 sí, farem 10 anys.
I s'haurà de celebrar, no?
Doncs la veritat que sí, no he tingut gaire temps, eh?
Clar, m'imagino.
Encara de pensar-hi.
Però està allà a l'horitzó, no?, l'aniversari.
Exacte, sí, sí.
Dèiem que en Tomàs el repte amb ganes, donant continuïtat a aquests gairebé 10 anys de feina. Quins serien els objectius, les línies estratègiques bàsiques d'aquest 2024?
Mira, ara al gener vam poder presentar un estudi que hem posat per nom el Wine Travel Observer. L'hem posat en anglès perquè també tenim un objectiu de poder-lo explicar a nivell internacional, perquè també com a escola estem vivint un procés d'internacionalització, que si vols després doncs, podrem explicar una miqueta més com s'està produint aquest fet.
I tant.
No? Però l'objectiu d'aquest estudi, sobretot, era poder estudiar a partir de l'oferta enoturística dels cellers de Catalunya, tots aquells cellers visitables, quins són els perfils professionals, no?, que estan realitzant, tirant endavant tots aquests projectes enoturístics, no? Sobretot per tenir eines i indicadors per poder fer un seguiment i per poder ajudar el sector a entendre i preveure les necessitats formatives dels seus treballadors i treballadores. I van sortir unes dades realment molt, molt rellevants. En alguns casos fins i tot ens van sorprendre alguns d'aquests resultats que intuíem però que les dades ens van acabar de confirmar. I el que hem vist amb aquest estudi és que la formació professional encara és més vital, no? És més important per aquest sector emergent i tan important per el que són els territoris vitivinícoles a Catalunya.
Doncs després tornarem a aquest procés sí. d'internacionalització que vol donar sentit a aquestes necessitats detectades en aquest primer estudi que fèieu recentment.
Exacte.
Un dels estudis que imparteix l'escola, que són uns quants i a vegades és complicat explicar-la, suposo que t'hi has trobat, és el cicle formatiu de grau superior, especialitat en guia enoturístic. I com dèiem, som a les portes de que s'obri el període de preinscripcions, abans fareu portes obertes. Explica'ns si hi ha alguna novetat destacada de cara al curs vinent d'aquest grau superior.
Doncs la veritat que sí, que aviat podrem presentar amb molta il·lusió un nou projecte. De moment, ara només generaré expectatives, no?
I alguna coseta diràs, no?
Exacte, alguna coseta diré, no? Però el que sí que és cert és que a nivell de lo que és la formació professional a Catalunya s'estan presentant o estructurant uns canvis, unes propostes que venen des de l'agència FPCAT i tenen molt d'interès en tots aquells projectes que tinguin un caràcter professionalitzador dins lo que és la formació professional i que realment tinguin una transferència, un impacte real sobre lo que és l'ocupabilitat de les persones, no? Perquè no oblidem que al final aquesta formació el que busca és aquesta professionalització, aquesta inserció directament, no? I podrem presentar un projecte diríem professional dins del mateix centre, no? Que permetrà doncs als alumnes poder tenir aquest espai, diríem que no serà de simulacre, no? Ja abans, és a dir, que serà quelcom més que de simulacre, sinó que realment doncs els alumnes s'hi hauran d'implicar, però que també serà l'espai on a través de l'acompanyament del professorat, doncs podran posar en pràctica totes aquelles competències que formen part del seu currículum, no? I que després demanaran al sector professional que puguin tenir.
Aquesta seria la gran novetat. Els alumnes ja fan pràctiques.
Sí.
Fora de l'escola. Són obligatòries, és una FP dual.
Exacte.
Els alumnes i aquest plus que expliques, que no acabes de desvelar, què implicaria també part d'aquestes pràctiques?
Tot això passaria dins de l'escola. seguiria passant dins de l'escola, el que passa que el que volem és dotar el contingut d'una significància. És a dir, els alumnes viuen sovint allò que treballen a classe com d'una manera es tanca, no? I el que treballen amb un professor, a vegades els costa molt correlacionar-ho amb els continguts que treballen amb un altre professor. Malgrat han de presentar un projecte a final del cicle formatiu, que l'objectiu sobretot és que puguin enllaçar tots aquests continguts, el que ens estem trobant és que quan arriba aquest moment de fer el projecte, molts alumnes no tenen la capacitat de connectar tot això que ha passat durant aquest últim any o dos últims anys que han fet la formació. Llavors, aquest projecte, la idea és que es pugui treballar de manera transversal i que serveixi de nexe perquè els alumnes, tot allò que estan treballant a les diferents classes, puguin integrar d'una forma conjunta. No? I aquesta seria la metodologia doncs, que intentarem implantar a partir de l'any que ve.
Pel curs vinent.
Pel curs
vinent, a partir de setembre vinent.
Sí. A més que venen altres canvis també a nivell curricular que fa relativament poc que es van anunciar i que encara per això no vull avançar masses més coses perquè hem de veure com la nostra voluntat amb aquests projectes transversals i aquests canvis curriculars, com acabem de trobar l'encaix per poder donar sortida a totes les propostes.
Segur que a cicles ho pregunten molt més els alumnes. Quina sortida professional tindré? Quin tant % d'inserció teniu, no?
Mm-hmm. Mira, nosaltres sempre diem que el percentatge d'inserció del nostre alumnat que passa pel cicle formatiu és del 100%, i pot semblar una dada com molt...
Una mica inflada, no?
Inflada, no? Diem, vols dir que aquests de l'escola no s'estan inflant la boca? I realment no enganyem. És a dir, quan nosaltres diem que una persona o que el 100% de persones s'estan inserint, vol dir que després d'aquest procés de pràctiques, tots els nostres alumnes tenen molt clar què faran. O segueixen treballant en la mateixa empresa, perquè la majoria de vegades aquest procés de 1.000 hores, que pràcticament dura un any, no? Ha permès doncs, que l'empresa prengui a valorar què està portant aquest professional a casa seva, i potser l'alumne es planteja doncs, seguir estudiant un altre itinerari, bé dins de l'escola, bé fora de l'escola. M'explico? Llavors, no trobem alumnes que acabin aquesta formació i que després ens tornin a presentar a la porta dient-nos què més he de fer per trobar feina o què més he de fer per seguir amb el meu itinerari professional, no? Perquè entenem doncs, que les persones que passen pel cicle, uns tenen una voluntat com de aquest és el camí que he escollit per arribar a una feina o d'altres aquest és el camí que he escollit per després seguir estudiant quelcom que complementi aquesta formació, no? Llavors tots acaben trobant. Però jo crec que ubicaria, si parlem d'inserció laboral, al voltant del 75%. I justament ara fa una setmana l'agència FPCAT va presentar un informe que ha anomenat a forma de prospectiva, on han analitzat totes les famílies professionals que existeixen, no?, que són un total de 26, quin és el nivell de requeriment o el nivell d'empleabilitat que poden tenir dins de cada una de les comarques i territoris i demarcacions de Catalunya. I mira, abans de venir cap aquí, m'he estat agafant algunes dades. A l'Alt Penedès trobem que la família professional més demandada, amb un 81%, és l'agrària. Jo crec que això sustenta molt doncs, el territori.
No? Enoturisme forma part d'aquesta família?
No, enoturisme no. Forma part d'hostaleria i turisme. Però està molt bé perquè hostaleria i turisme, en aquest cas, és la tercera, amb un 69%. No? La segona és sanitat. No? Aquí veiem una miqueta quins són els diferents models territorials que estem tenint. He estat comparant, evidentment, amb altres comarques doncs, que tenen una realitat diferent i, evidentment, doncs, aquestes xifres no tenen res a veure. No? Però quan parlem del Penedès, doncs, és molt significatiu veure aquest 81% d'agrària. Aquí estem parlant de primer sector, no? De la vinya, sobretot, no? Que és segurament el percentatge més gran de sòl que tenim al Penedès és de vinya. I aquest 69% d'hostaleria i turisme al Penedès doncs l'hem d'ubicar segurament en aquest tercer sector que dona resposta a aquest model enoturístic de territori. No? Per tant, el que aquestes dades al final estan recolzant és el que nosaltres veiem a l'escola, és que els nostres alumnes troben feina dins del sector, aquells que volen fer-ho.
Novetat a banda, que poqueta cosa ens has pogut dir, però sí que hem entès una mica el concepte. Presenta'ns el grau superior de guia enoturístic. Algú que ens pugui estar escoltant, com li descriuries què hi trobarà, quines possibilitats li oferirà quan acabi?
Mm-hmm. Aquest és un cicle formatiu de grau superior i que finalitza, un cop finalitzat, l'alumne tindrà el títol de tècnic superior de guia enoturístic. I poso èmfasi en aquest aspecte d'enoturístic perquè som l'únic centre de tot el país que ara mateix està impartint aquesta especialització que, d'altra vegada, a més, vam ser nosaltres qui la vam poder adaptar. No? El títol original és de guia, informació i assistència turística i això significa que els alumnes que passen per aquest cicle formatiu acabem finalitzant amb un doble perfil, que diríem, no? Un perfil de competència més general de lo que és la gestió i intermediació turística i també tota la part d'acompanyament i guiatge turístic, i aquí podríem pensar en qualsevol sector o mercat turístic que pròpiament coneixem, no? Potser els més tradicionals que fins ara hem conegut, però és que, a més, a través d'aquesta especialització d'enoturisme, on els alumnes fan més de 200 hores de formació en sommeleria, de servei de vins, de coneixedor de les diferents denominacions d'orígens de Catalunya, de tots els processos d'elaboració, i després, a més, intentem contextualitzar tot aquest contingut general també des de la vessant enoturística, clar, els alumnes surten amb un doble perfil que realment és molt interessant per a les empreses, sobretot del territori, no? A més, els professors que tenim, en aquest cas, són experts del sector. No tenim el que diríem el professor de Librillo, que fa molts anys que imparteix aquesta matèria. Al contrari, són empresaris i empresàries que tenen el seu projecte i que dediquen unes hores del seu temps a formar aquests alumnes, no? Aquests futurs professionals. I això ens permet sempre estar molt al dia de les necessitats del sector, no? Introdueixo també el tema de la internacionalització, que abans...
Sí, que apuntaves, parlaves d'un procés d'internacionalització.
Exacte. Nosaltres, una de les coses que hem anat copsant, i això ho fem a través d'analitzar doncs, les xarxes socials, la nostra web, és a dir, qui ens mira, allò que nosaltres expliquem, els últims anys, d'una manera com quasi bé sense voler-ho, no? Vèiem que estàvem generant com molt d'interès en diferents territoris d'arreu del món i que... curiosament o no, doncs coincidint també amb territoris que són vitivinícoles, no? Ens va sorprendre doncs, espais com Sud-Amèrica, Llatinoamèrica també, Centre-Europa, Amèrica, no? I vam dir, doncs, segurament no és casual, no? Que estigui mirant què estem fent aquí, no? Que com facin cerca sobre formació en minoturisme, doncs ens trobin a nosaltres, perquè realment no hi ha tants centres a nivell... de referència dels territoris vitivinícoles que estiguin impartint aquestes formacions tan especialitzades. A partir d'aquí, doncs, de manera a vegades fins i tot no sap si casual o causal, no? Hem començat a treballar amb agències d'intermediació europees i ara per ara doncs, tenim un pupurri d'alumnat dins de classe que fa que sigui molt atractiu, jo penso, pels alumnes que vulguin seguir cursant des d'aquí. Ara,
de quines nacionalitats?
Doncs mira, tenim de Geòrgia, en tenim un gran gruix d'alumnes.
Allà hi ha tradició vitivinícola.
Exacte, tenen uns projectes xulíssims que estan creixent i els hi manca la formació, no? I estan mirant doncs, el model de Catalunya com a model que senten que podien importar a casa seva. Llavors, el centre de formació de l'Escola d'Enoturisme és on te poden trobar aquesta formació. Tenim alumnes d'Argentina, tenim alumnes de Colòmbia, de Bulgària, tenim alumnes del Japó també, i estem treballant doncs, perquè en breu puguin arribar alumnes de la Xina, de la Índia, de Bangladesh, no? I també possiblement d'Uruguai. Vull dir que tot això està passant una mica...
Això implicarà, no? Un acompanyament, no?
Sí, sí.
Haureu de reforçar aquesta vessant.
Ara mateix ens trobem amb reptes molt interessants a nivell d'escola, com atenem aquest alumnat, no? que ve de fora, que ve amb uns paradigmes, amb uns marcs mentals diferents dels que nosaltres havíem funcionat fins ara, i com els atenem doncs, perquè puguin sentir que les seves expectatives doncs, es troben cobertes aquí a la formació.
I quina és la llengua ara mateix?
Doncs ara mateix la llengua vehicula entre l'anglès, el català i el castellà. No? I perquè és una mica la manera que hem trobat, perquè al final aquestes tres llengües, i després també fan francès, però això forma part, diríem, del mateix currículum, però hem trobat que aquestes tres llengües són les que més necessiten els nostres alumnes per desenvolupar-se. Llavors, el que per un altre centre potser seria un hàndicap, per nosaltres que ens dediquem, diríem, al turisme no és un hàndicap, és al contrari, una oportunitat, no? Llavors, els alumnes els fem treballar amb aquestes tres llengües, no? I d'aquesta manera doncs, van treballant les competències i bueno, doncs vas veient que realment doncs, hi ha una evolució en totes elles.
I a costat d'aquests alumnes estrangers, quin tant per cent d'alumnes de proximitat del país conviuen a classe?
Jo crec que ara mateix estaríem al voltant del 50 o 60% d'alumnes són d'aquí, no? I la resta doncs, serien internacionals. El que sí que és veritat és que estem veient, observant, que aquest procés d'internacionalització està agafant molta embranzida i per poder una mica trobar aquest equilibri estem fent... Si ja no en feien pocs, encara més esforços, no? Perquè els alumnes o persones interessades en fer aquesta formació, després ja, si la fan, ja seran alumnes, no? Del territori doncs, també puguin formar-se. No? Intentem doncs, posar en valor doncs, tots aquests elements que també vinc a explicar aquí avui.
És un cicle formatiu de grau superior de model dual intensiu. Explica'ns què vol dir.
Bueno, fins ara és dual i a partir de l'any que ve rep aquest cognom, no, diguem, d'intensiu, perquè és un d'aquests canvis curriculars que abans estava comentant.
De la llei d'FP.
Ah, exacte, la nova llei d'FP. El que busca sobretot és que la distància entre la formació i l'empresa sigui cada vegada més petita, no? I això ho fan, doncs, a través d'obrir portes, doncs, que l'empresa pugui participar també dels programes formatius, però també de que l'alumne passi més hores dins de l'empresa, no? Llavors nosaltres ja d'entrada ja teníem clar que aquesta havia de ser una línia estratègica del cicle formatiu i per això el vam concebre, malgrat no era obligatori, que tots els nostres alumnes optaven per la modalitat dual, que això significava que a partir de tercer trimestre de primer any i sobretot el que és l'estiu entre primer i segon curs, començaven aquestes pràctiques que són de 1.000 hores i que són remunerades. Ara aquest nou model el que ha buscat és que tota la formació professional tingui la modalitat dual, no? Llavors, la idea de posar intensiu significa una miqueta com que ho han extrapolat a tots els centres formatius, no? Llavors, aquest canvi curricular a nosaltres no ens sobta, no? Perquè ja d'alguna manera ja estàvem impartint això, ja teníem adaptat el cicle formatiu, però sí que aquells centres que fins ara no feien la dual o que no tot l'alumnat, doncs, feia dual, doncs els implicarà, doncs, haver de fer una feina de captar noves empreses, no? Perquè puguin acollir tots aquests alumnes. Per la nostra part, això ho tenim bastant cobert, perquè ja fa anys que treballem aquest model. Les empreses, quan estem en aquest període, ja saben que nosaltres estem treballant amb els processos d'inserció, perquè ho treballem com si fos un procés d'inserció, fan entrevistes laborals i, al final, doncs, acaben entrant a l'empresa. Ja es posen en contacte amb nosaltres per dir-nos quina és la demanda que tenen cada any. I el primer any va costar molt, el segon una mica menys, i aquests últims anys el que ens està passant és que no podem donar resposta a totes les ofertes d'empreses que obren a acollir alumnes en dual, sabent que són alumnes que estan estudiant i que els hi hauran de pagar, però igualment volen obrir les portes perquè veuen que aquests professionals realment els hi porten coses molt, molt, molt singulars i diferents i que després poden valorar en l'impacte de la feina del dia a dia.
En aquest camp, doncs, jugueu amb avantatge. Hi ha algun altre aspecte que aquesta nova llei d'FP canviï, tal com esteu treballant fins ara?
Sí. Jo crec que tot el que és la formació professionalitzadora, i aquí ara no només fico el que són els cicles formatius, que fins ara sempre els ubicàvem dins del marc del Departament d'Educació, sinó també els certificats de professionalitat, que potser penjaven més del Departament de Treball, es troben en un mateix espai, no? L'organisme que ha aglutinat o ja ha de fer la funció de donar estabilitat a aquest procés és l'agència FPCAT, que és precisament també qui havia presentat aquest estudi de prospectiva que anteriorment havia anunciat, no? I d'alguna manera s'obre la porta que apareguin un nou concepte de centre de formació que se'n diu els centres integrats, que són tots aquells centres que ofereixen totes les opcions de formació professional que avui en dia existeixen, que a més han canviat la forma d'estructurar-se, no? Si abans teníem certificats de professionalitat, cicles formatius, ara tot això s'ha traspassat, és un llenguatge que nosaltres hem d'anar assimilant i després també hem de poder explicar a la població perquè ho entengui, no? Però s'ha passat a 5 nivells, nivell A, B, C, D i E, no? A nivell A seria la unitat de formació més petita que formaria part d'un mòdul, que d'alguna manera aquest mòdul formaria part d'un certificat de professionalitat o d'un cicle formatiu, això seria el nivell A. A nivell B seria aquest mateix mòdul, és a dir, si acumulo certes formacions de nivell A, puc dir que tinc un mòdul, que és un nivell B. Llavors, el nivell C són els certificats de professionalitat, és a dir, amb diferents mòduls puc tenir un certificat de professionalitat. A nivell D serien els cicles formatius, és a dir, amb diferents mòduls o certificats de professionalitat puc tenir un cicle formatiu i incorporen un nou aspecte que se'n diu formació especialitzada o màsters d'FP, no? Que ens sembla a nosaltres com a escola, ja feia temps que pensàvem que necessitàvem nodrir d'una formació encara més especialitzada, aquells professionals que ja han passat per l'escola i que estan exercint càrrecs de responsabilitat o de direcció dins de les àrees d'enoturisme, no? Que segurament la formació de cicle formatiu ja no els hi cobreix aquesta necessitat i que necessitàvem un espai per poder fer aquesta formació. Doncs aquesta formació d'especialització de màster d'FP serà l'espai per poder elaborar aquests programes formatius nous.
Tot això és la teoria, les explicacions, però aquelles persones realment interessades tenen ganes de trepitjar escola i de preguntar in situ. I això es pot fer a les portes obertes. Quan seran?
Doncs mira, tenim ara mateix programades dues portes obertes, una que és el 16 de març, és a dir, que és a tocar, i la següent serà l'11 de maig. Evidentment, qualsevol persona que tingui interès es pot presentar, són a les 11 del matí, totes dues dates, però sí que demanaríem un procés de preinscripció per poder atendre correctament a totes les persones. Llavors, això a través de la nostra web poden trobar la informació de les portes obertes i allà trobaran un enllaç per poder inscriure's a la sessió.
I la preinscripció vindrà a continuació, no?
Exacte. Aquesta és la preinscripció de cicles formatius de grau superior. Estan del 24 de maig al 30 de maig, també els dos dies inclosos. Si algun alumne doncs, volgués fer aquest període de preinscripció amb nosaltres, doncs, també pot venir a l'escola i l'ajudaríem a fer el procés.
Doncs la primera d'aquestes dues cites de portes obertes és aquest dissabte mateix i la següent d'aquí un mes, aproximadament, l'11 de maig. Dues bones oportunitats, no?, trepitjant terreny i parlant de tu a tu.
Exacte, i sobretot per poder respondre aquells dubtes, no?, que les persones puguin tenir, no?, perquè et fan moltes preguntes i són molt interessants, no?, i llavors poder donar resposta a això, perquè si no la informació d'alguna manera ja la troben, no? És més aquesta atenció personalitzada la que volem a les portes obertes.
Allà hi trobareu aquests dos dies el Gerard Domingo, director de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya a Vilafranca, amb el qual hem estat conversant avui, un plaer, i reitero les felicitats i molts encerts a partir d'ara.
Moltes gràcies, Sílvia.